La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, és un quart i un minut de 10 del matí del dimecres 14 de juny de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Recordeu que ens podeu escoltar a través de la ràdio, a través de la FM, la de sempre, l'analògica, la 91.5, i també a través d'internet, a la web cugat.cat, ara en directe o bé després en format de podcast. Repassarem, com cada setmana, l'actualitat de Sant Cugat, que aquests dies previs a la investidura d'aquest dissabte està molt marcada per la política local, amb un representant de cada partit polític amb representació del ple municipal. Saludem ja, sense més preàmbuls, a qui ens acompanya avui. Per un costat tenim a Carles Bulgaroles, regidor electe de Junts. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
Gemma Aristoi, regidora electa d'Esquerra. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Marco Simarro, regidor electe de la CUP. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I Ramon Gutiérrez, també regidor electe, en aquest cas, d'En Comú Podem. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
El PSC, PP i Vox, els representants d'aquests partits, han disculpat la seva absència per diferents motius, alguns per qüestions laborals, per tant, evidentment, queden disculpats, i farem la tertúlia amb els quatre regidors amb els quals hem saludat ara mateix. Ahir vam conèixer la notícia que Pere Soler no recollirà l'acte de regidor aquest dissabte, igual que tampoc ho farà Mireia Ingla, que ho va decidir el mateix fa dues setmanes. De fet, ho va decidir dos dies després del 28 de maig. A diferència d'Ingla, però, Soler volia continuar els quatre anys a l'oposició, així ens ho va dir a Cugat Mèdia aquell mateix 30 de maig, quan li ho vam preguntar. Ahir, però, va dir que entenia que el partit volia fer un canvi, un canvi de rumb estratègic, però que ell hauria volgut fer un traspàs més tranquil i no tan precipitat. Però que la direcció del partit li va dir que plegués i que dimitís també com a primer secretari dels socialistes. Ens hauria agradat tenir un representant del PSC aquí per valorar-ho, però en tot cas ho parlarem amb vosaltres, si més no. Si voleu parlar del cas concret del Pere, parleu, i si no, diríem, de la marxa de dos dels representants dels tres partits que han format el govern en aquest últim mandat, i per tant, doncs, Marco, t'agafo a tu com a únic representant d'aquest tripartit, d'aquests tres partits del govern, que sí que agafaràs l'acte aquest dissabte.
O no?
Home, crec que ens vas dir que sí, però vaja, encara hi ha dies. Encara hi ha dies,
no? No ho dic perquè, a veure, estan sent dies així que sí, donen per fer més d'una tertúlia, més d'un podcast i més d'un guió d'algun programa de ràdio. Bueno, no, a veure, jo entenc que, no sé, ja bé, quan vam comentar la marxa de la Mireia en el seu moment, jo sí que penso que tots vam entendre que era un pas lògic, en el sentit de dir que si eres la primera força d'un govern tripartit que apostaves per revalidar l'alcaldia, doncs en aquest sentit, si hi ha una davallada i això no es pot donar, jo veig un pas lògic en relació a al fet de venir a l'alcaldia, voler revalidar i tenir una davallada en vots, no? En el cas del Pere, clar, jo és que em surt fer una lectura una mica des de l'òptica potser de com a la CUP treballem potser els lideratges o les figures que encapçalen les llistes, no? Al final, si potser alguns partits més tradicionals doncs destinen tants esforços en figures més personalistes que es materialitzen en l'encapçalament, en el cap o la cap de llista, doncs potser és més lògic que a nivell de direcció, en aquest cas del PSC, doncs s'hagi plantejat que el Pere marxés també per la mateixa raó, no?, de la davallada de vots, i jo potser ho ubicaria en un context més general on el PSC, sobretot arreu de Catalunya, doncs ha pujat molt i aquí no. Per tant, un partit que se'l vota sobretot amb bastanta dinàmica general i nacional, tot i ser eleccions municipals, està clar que aquí hi ha hagut alguna qüestió més d'àmbit local, no? Llavors jo entenc que és un pas lògic, no em ficaré en si volien fer-ho d'una manera o una altra. Això també va a persones i va a equips, desitjar-li el millor al Pere. Han sigut realment anys intensos de govern i bé, i poca cosa més. Si donarà per comentar molt, perquè cadascú faci les seves apreciacions, i després nosaltres, pues, és el mateix, insistir, perquè si també vaig veure una piulada del Jordi Pasqual del Cugatenc, que deia, bueno, doncs els alcaldables del tripartit només quedava allò, i sembla com si hagués d'haver-hi necessàriament un, un relleu a tots els portals en aquest sentit i insistir, no?, que nosaltres al final treballem l'encapçalament de la llista d'una altra manera i per tant jo cap problema en seguir aquests anys a l'oposició i desitjar-li molta sort a les persones que al final ho deixen i encapçalen, diguem-ne, una nova vida.
Molt bé, gràcies, Marco. Carles, en el teu cas, a més, no sé si tu en particular, però almenys els espectadors trobarem a faltar les discussions de tu i el Pere al ple. No sé si tu també.
No, la veritat és que no, perquè per mi era una situació desagradable. No? A mi m'agrada conrear molt la cordialitat, la col·laboració... No sé, bueno. A veure, ens demanes valoració. Jo crec que aquí hem de fer el que toca, no? Que és primer distingir l'aspecte personal del polític, eh? I en l'àmbit personal, naturalment, doncs, desitjar-li tota la sort, els màxims encerts i que tot li vagi bé. Eh? En l'àmbit polític jo crec que a ningú se li escapa que, en fi, és que el Pere Soler és un perfil polític que està bastant a les antípodes de com entenc jo la política. I crec que això es va manifestar ja des del principi, no? Jo el mandat que ara està tot just acabant, ja sabeu que jo vaig començar més tard, perquè en principi no anava per entrar, però la llista va córrer i em vaig incorporar al ple de novembre, no? I jo crec que no van passar ni dos o tres mesos que ja li vam haver de demanar la dimissió per com el tractament informatiu, diguem-ne, que es va donar de la qüestió del tribut metropolità, que el propi Balmont, l'alcalde de Cornellà i vicepresident de l'àrea metropolitana, el va desmentir d'una manera flagrant al Consell Metropolità. No? És clar, tot plegat és un estil de fer política que jo personalment no comparteixo. Després hi ha tota la qüestió, diguem-ne, de l'àmbit econòmic, que evidentment doncs no l'hem compartit, jo crec que ara no cal que m'estengui, però diguem-ne, la situació de l'Ajuntament està com està, doncs perquè les coses han anat com han anat i s'han dirigit de la manera com s'han dirigit, i evidentment hi ha també la qüestió nacional, no? La qüestió Catalunya-Espanya, no? Jo sempre dic que és una dada que la fem servir massa poc, diguem-ne, els que tenim molt clar perquè Catalunya ha d'avançar nacionalment, no? Que és que cada pressupost general de l'Estat ens resta a Catalunya la meitat de l'ocupació, o sigui, ens resta uns 200.000 llocs de treball a Catalunya. O sigui, per dir-ho en termes que tothom ens entenguem, la relació econòmica entre Catalunya i la resta d'Espanya provoca directament la meitat de l'atur català. No? Clar, per mi això, o sigui, els partits, no és que estigui ara interpel·lant, Ramon, però els partits d'esquerra catalans que són conscients, perquè jo crec que a ningú se li escapa, no? Quan hi ha una fuita de riquesa de Catalunya cap a la resta d'Espanya, això té un impacte social indiscutible, i em costa, sempre m'ha costat molt entendre com els partits, que no dubto en absolut de la seva propensió cap a la millora de les circumstàncies de les persones, sobretot les que més pateixen, no? Com aquest tema, doncs, són tan poc combatius, no? I doncs, amb el Pere, doncs, és encara més, no? Perquè al final el Pere no deixa de ser el representant del principal partit espanyol a Sant Cugat i posa en valor sempre l'obra de govern del Pedro Sánchez, etc. i tal, i clar, són coses que jo que no puc compartir, no? Ara, dit això, doncs, insisteixo, al final en política ningú té el 100% de la raó, ningú, jo tampoc, evidentment, i s'aprèn de tothom. El Pere té enormes habilitats polítiques en el sentit més propi del terme, no? I això doncs l'ha ajudat a, en fi, fins i tot en circumstàncies molt difícils, a poder fer discursos amb molta convicció, que de vegades a mi m'agradaria, no?, també poder-ho fer, quan d'en sortir-te millor quan les coses estàs una mica arraconat per les circumstàncies, no? I ja està, i a partir d'aquí doncs el que dir, desitjar-li el millor i segur que ens retrobarem pel camí.
Molt bé, gràcies. Gemma?
Sí, doncs començar també per la part personal, com dèieu, no?, el desitjar-li el millor, que li vagi tot bé i bueno, doncs, sort i encerts amb el que li vingui a la vida o el que decideixi. A nivell polític, tu ho has comentat una mica de passada, però certament hi ha molts partits que tenen aquesta organització i no ha estat una decisió personal, com esmentaves i comentaves, no? Segurament per ell ha estat encara més difícil, això, no? Si és una decisió que va acompanyada, doncs mira, és més fàcil, però segurament doncs, deu haver estat un cop per ell a nivell polític i una mica la mirada que deia el Marc, o tenint en compte doncs, els resultats a tot Catalunya, no? Veient què és el que ha passat aquí a Sant Cugat, doncs segurament ha estat el que els ha fet empènyer a fer-lo prendre aquesta decisió, no? No és el que pretenia ell, però bueno, malauradament, doncs, a vegades hi ha aquests funcionaments i aquests, aquestes organitzacions a nivell de partits polítics, no? I ha estat així, així que, bueno, doncs, tot el respecte, no?, per aquestes decisions també, és la seva organització, és la seva manera de fer, i endavant amb això, i com deia, doncs, que li vagi tot molt bé.
Molt, gràcies. Ramon?
Bueno, jo, a veure, a mi a vegades m'incomoda una mica parlar del funcionament intern dels altres, no? Perquè crec que les organitzacions polítiques no són perfectes, tenim sempre, no? Funcionem de maneres diferents, però a vegades ens equivoquem també, no? I crec que parlar dels altres, de com ho han fet, o si ho han fet bé o malament, a mi em costa valorar-ho, no? Sí que en la línia que deia la Gemma, bueno, i el que han dit també el Marco i el Carles, no? Que evidentment a lo personal, doncs, desitjar-li molt de sort i que espero que li vagi molt bé la vida. Jo vaig compartir amb ell el mandat anterior, no? I la veritat és que, bueno, també des de l'oposició era una altra forma, no? Però ens enteníem bé i amb les nostres diferències, evidentment. Però, bueno, en aquest sentit jo no li desitjo cap mal, no? Nosaltres, clar, quan entenem la representació política, sí que és cert que creiem que l'organització, no, política ha de ser qui ha de decidir qui hi és i qui deixa de ser, i per tant sempre hem criticat, no, i evidentment és el sistema que tenim, no, la manera de que com les actes són personals i necessites dimitir per poder plegar, no, que no et pot demanar l'organització una cosa, etc. Però al cap i a la fi és el sistema que tenim ara mateix, i a mi em sembla una mica que quan hi ha un procés d'aquest tipus cal ser molt honest i cal ser molt transparent, perquè al final tu has presentat una llista públicament no fa ni 3 setmanes, no? La ciutadania ha votat aquelles persones, aquells noms, i per tant em sembla és com estrany, no?, que en el ple de Constitució aquelles persones que has votat ja no hi siguin, no? Sigui pel que sigui, perquè al final amb el tema de la Ingla, per exemple, no? És veritat que ella es presentava per ser alcaldessa, però al final ningú es presenta per ser alcalde, tothom es presenta per formar part d'un ple i l'alcalde es tria el ple, no? Per tant, és allò de, bueno, puc entendre els motius personals que et porten a plegar, però quan una organització, no, decideix, mira, tu has de plegar, no sé què i tal, potser faria falta un exercici, i això ens ho dic per tots, no pel Partit Socialista, de molta més transparència, no? De dir què ens ha portat a fer aquesta decisió, per què ho fem, no? I que no quedi en un d'allò de, bueno, a mi m'hagués agradat, però m'han dit que no, ja, però explica'ns per què, no? Que no haguem de fer ara aquí de dir per què creiem, no? Perquè els resultats locals, perquè no sé quantos, no sabem si hi ha més coses, no? O sigui, és que és tot un misteri, i llavors jo crec que això és aquelles coses que allunyen també a vegades la política, no? Crec que les persones que ens plantem unes llistes, agafem un compromís, és com una espècie de contracte, no? Llavors, home, plegar o dimitir crec que és una qüestió que s'ha de justificar molt bé i s'ha d'explicar molt bé per què ho fas.
Jo crec que el que dius no tens bastanta raó. El que passa és que a mi em va sorprendre, diguem, perquè precisament els partits fins i tot no són tan sincers com ahir ho va ser el Pere, és a dir, amaguen que m'han forçat a dimitir.
Bueno, ja,
i ha sigut,
és veritat.
Ara, els motius no, és cert, però en tot cas potser se'ls haurà de preguntar, diguem,
jo és que feia una reflexió en genèric, no només amb, perquè ja t'he dit que
sí,
a mi m'incomoda molt parlar del funcionament del PSC. O sigui, jo prefereixo parlar d'això, no? De què passa quan els regidors pleguen o dimiteixen o per què ho fan o no sé què, més que parlar de la situació política de per què el Pere ha plegat, perquè em sembla això incòmode, ficar-me en la interna d'algú altre.
Correcte. No, jo sempre volia destacar que el simple fet de no amagar, perquè a vegades els cessaments, dimissions, no, queden una miqueta en la nebulosa, en un pacte intern entre partit i persona, yeah, per precisament no donar aquesta imatge de trencament, no? I en aquest cas el Pere sí que la va voler donar. I ja està, i aquesta és la diferència segurament.
Sí, no, jo anava a comentar només que en el cas de la Mireia, jo crec que ho va explicar, eh? Va ser una decisió completament personal, totalment respectada pel partit, i s'entenia una mica que tota la trajectòria que portava ella, no? Des de que Esquerra no tenia representació al ple, després ella, després 3 regidors i arribar a ser 6 regidors amb ella com a alcaldessa, doncs li va fer prendre aquesta decisió. I també, doncs, des del respecte absolut, doncs, es tira endavant. Hi ha hagut en altres ocasions també persones que no és que estiguessin liderant la llista, sinó que en el llarg de la llista s'han vist forçades pels motius que siguin, no? També jo crec que, bueno, això les circumstàncies de la vida a vegades et fan doncs, fer, tenir canvis, no?, les situacions personals o el que sigui, i després... Doncs,
passat amb l'Oriol de la CUP, per exemple. Per exemple. Ara, no? Que en llavors... aquest sentit no és cap crítica tampoc, no? Però és això, perdona que t'interrompi, sí, però no. Precisament, no?, motius personals és una qüestió molt genèrica. Vull dir que a vegades, és a dir, home, si has agafat un compromís per anar a una llista... i és per anar a les penes i a les madures, no? I llavors, i tu has de tenir molt clar quina és la decisió vital que prens. Si després no t'encaixa, bueno, explica'ns per què no t'encaixa, no? Que no...
Ja, però... Bueno, justament sí. Vam voler explicar que, el que era, sense ja. Evidentment entrar en una exposició personal d'una situació, quan feia una setmana nosaltres, justament, parlàvem amb la premsa l'altre dia explicant el canvi, vam dir, no? Nosaltres seguim, vull dir que és una cosa de la setmana, passada, no?
Ja.
Que al final.
Parlant de canvis, volia fer una petita menció, ara que parlàvem de la marxa també de l'encara alcaldessa Mireia Engla. Avui segurament, no sé si serà oficial 100%, però avui podríem saber quina posició a la llista al Congrés tindrà la Mireia Engla, si anirà en una posició, allò que en diuen els partits polítics, de sortida o no, encara que això mai es pot assegurar al 100%, perquè diguem, va ser escollida dilluns com a candidata del Vallès Occidental per part d'Esquerra, per formar part d'aquestes llistes, i em sembla que avui l'executiva d'Esquerra ha d'ordenar, diguem, totes les propostes i tots els noms, tot i que ja sabem els tres primers, són Gabriel Rufián, Teresa Jordà, i avui s'ha sabut que el Francesc Marc Álvaro serà el número 3. Per tant, com a molt, seria la número 4 per Barcelona. També vam saber la setmana passada, el dissabte, si no m'equivoco, que Ignasi Bea, de la CUP, és el 3 per Barcelona, si no m'equivoco, sí, oi, el 3, i que Helena Vila serà la número 2 al Senat, tot i que sabem que el Senat no s'ordenen per llistes, perquè són llistes obertes, etc, però en tot cas a la papereta estarà la segona. Pel PSC, evidentment, al Senat. Sí. Res.
De si voleu, moment ha canviat la veu.
Exacte. No, com no ho he dit, i que igual la gent no sap quin partit d'entrada. Doncs això. Si vols, comencem per tu, Carles. Què us sembla?
Jo crec que per Sant Cugat és bo, és positiu que tingui representació a les més altes instàncies a tot arreu, no? I el que es dirimeix en aquestes eleccions a Corts Espanyoles doncs no és una excepció. I per tant, escolteu, si al final l'alcaldessa Engla, l'Ignasi Bea o l'Helena Vila o qui sigui, doncs tenen un peu allà posat on es belluguen les garrofes de veritat, com que tots tres, amb la distància que vulguem, però tots tres tenen una mirada santcugatenca, i Sant Cugat té un llistat de millores de serveis i d'inversions pendents d'administracions supramunicipals i en particular de l'Estat, brutal. Per tant, això jo crec que reforça una idea que ja va planant, que és a dir, escolta, per aconseguir totes aquestes grans reivindicacions que tenim, per sortir de les tres típiques, no? Jutjats, hospital de referència, segona residència, estem parlant dels intercanviadors, de cobriment de... Bueno, en fi, nosaltres tenim feta una relació que la tenim al programa de govern i és una llista molt llarga i molt important. Per tant, jo crec que això el que ens planteja és això, no? La possibilitat de que cadascú en comú, no? És a dir, consensuant els continguts i les accions concretes, que podem moure-les a través de les nostres respectives representacions de les instàncies supramunicipals, i evidentment les Corts Espanyoles és una de les més importants, no? Per tant, jo veig aquí un escenari d'oportunitat per a Sant Cugat. Ara, tot i que Junts crec que no tindrà ningú de Sant Cugat, no ho sé,
les llistes... Jo t'ho volia preguntar, en principi no consti, no.
T'haig de dir, Albert, que em sembla que no ho sé. Si hi va algú, i no, jo diria que no va en posicions d'entrada i que aniran pues, allò per donar suport, no? Jo crec que la de Junts és, evidentment, la millor opció, però una cosa no troba l'altra.
Molt bé. Gemma.
Sí, bàsicament, fer una mica la continuació d'aquesta aportació que feia el Carles, principalment, no? Són tres persones de Sant Cugat, tres santcugatencs, que el que podran fer és això, fer més incidència a les Corts on surtin, si són així escollits, no? Però, com deies també, des de la distància, no? Perquè cadascun d'una força política diferent, però segur que amb la mirada posada doncs, a la seva ciutat i amb totes aquestes, a tots aquests grans projectes que encara falten per arribar aquí a la ciutat, no? Que en algunes ocasions doncs, sembla que es podia avançar, i justament aquest darrer mandat doncs, amb el Pere Soler, que vam poder fer una mica d'incidència pel tema de les pantalles acústiques i alguna altra qüestió, però, però certament l'Estat és allò que, o sigui, les maquinàries de les administracions públiques costen de moure, i entenc que l'estatal encara més, i s'ha d'anar empenyent, no? Però són mancances i dèficits històrics que tant de bo doncs, sortim tots tres escollits i puguin empènyer per millorar al final les condicions d'aquí a la ciutat i que ens facilitaran la vida a tots els santcugatencs i santcugatenques.
Tot plegat, deixa'm afegir, perdona, perdoneu, que mentre no siguem independents, que és
exacte,
el que ens interessa.
No, clar, clar.
Eh?
Bueno,
o sigui, les coses
per l'actualitat.
No, perquè ara està reescoltant-me a mi mateix i penso, home, tot has estat el més important.
Són tasques paral·leles, nosaltres sí, anem treballant i picant pedra i després hi arribarem.
L'autonomista, no?
Exactament.
Sí, sí. Ramon, teniu de Sant Cugat algú dels comuns?
Des d'en Comú Podem encara estem elaborant les llistes i de fet, clar, nosaltres estem en una situació una mica...
Bueno, que serà sumar, curiosa,
exacte, sumar. Que és sumar i per tant estem introduint moltíssimes sensibilitats i de més i la veritat és que s'està elaborant una llista molt des d'un perfil... No s'estan tirant de noms, diguéssim, no? De la interna, no? De càrrecs, de quadres i tal, sinó la idea és buscar perfils sobretot independents de l'empresa, de la universitat, de diversos experts i diferents qüestions, no? Perquè és el perfil precisament que es busca doncs, amb la idea de sumar i per tant encara està per veure si hi haurà noms santcugatencs o no, però en tot cas si n'hi ha és poc probable que siguin de gent de l'agrupació en termes de tal, no? Jo crec, bueno, la línia del que deien el Carles i la Gemma, estic d'acord, no? Crec que tenir, al final del Sant Cugat som una ciutat molt gran, som gairebé 100.000 habitants, la dotzena ciutat de Catalunya, i per tant és normal, no?, que hi hagi persones de la nostra ciutat a les llistes de la majoria de partits i que hi siguin en representació al Congrés. Sempre és bo, no?, que hi hagi veus santcugatenques en les institucions de tot tipus, i jo afegiria no només per la qüestió de les inversions, no?, i dels grans projectes. Crec que al final hi ha moltes qüestions del dia a dia i de la defensa de segons quines qüestions, no? Poso per exemple doncs, el tema de les descomptes amb el transport públic, no? o de més, que no són inversions en si, que no són grans projectes, però que també afecten moltíssim a la ciutadania i en el seu dia a dia. I per tant, bueno, és important, no?, que hi siguin aquestes veus, clar que sí. Nosaltres, ja et dic, quan tinguem les llistes que estamos en ello, si hi ha alguna veu santcugatenca, que esperem que sí, doncs ja us ho farem saber.
Molt bé. Tornem un momentet al... Ai, perdó, disculpa, Marco.
No sé si m'ha
saltat. Perdó, estava pensant. Següent tema. Endavant, Marco.
Perdó. No, dic, per afegir una nota no dissonant, però complementària, crec, per nosaltres, independentment de l'Ignasi, que jo crec que si l'Ignasi sortís seria un molt bon diputat del Congrés pel tarannà que té, pel coneixement que té i per la capacitat que té de quasi dialèctica, no?, en espais d'aquest tipus, per nosaltres és important plantejar una certa batalla ideològica en l'escenari que es pugui configurar al Congrés en les properes eleccions. Vull dir, no oblidem que s'està tot encaminant cap a aquella idea de vot útil quan l'ambient polític s'està encaminant molt cap a la dreta. O sigui, hi ha una dretanització importantíssima, no només dels partits visiblement de dretes o d'extrema dreta, que la seva funció bàsicament és tirar-ho tot cap a la dreta, no?, sinó després de l'arma general. Llavors jo crec que els diferents partits, inclús els que estem aquí presents avui a nivell local, han de plantar batalla ideològica per no retrocedir en imaginaris col·lectius, no?, perquè al final acabem veient normal i assumint segons quins discursos com el pa de cada dia, i això és un perill. I és cert que, bueno, en què es materialitza aquest tipus d'acció de terra cremada, que jo crec que és una mica el plantejament de l'extrema dreta, sobretot materialitzat en Vox, jo no crec que tingui una idea de país, ni d'estat, ni de res, sinó que la seva estratègia bàsicament és cremar-ho tot perquè no quedi res on la societat es pugui organitzar al voltant i tornar a recuperar drets, no? I l'exemple el podríem veure amb el pacte que han fet el País Valencià, PP i Vox, on Vox ha quedat serveis socials i educació. És que s'ho carregaran tot. Aquest és el tema, no? Llavors penso que és molt important tenir això en ment i el Congrés segurament, la batalla segurament també anirà d'això en el futur.
Mm-hmm. Molt bé, perfecte.
Esperem que no.
Esperem que no, però...
Sí, esperem que quedin a l'oposició.
Evidentment, però de totes maneres...
Vull dir que per això es fan les eleccions, la ciutadania a decidir qui governa, sí, sí, qui no. Vull dir que, no, que avançar-nos i pensar només no ens anem a un escenari de horrible i tot irà mal, i, bueno, no sé, donem una mica d'esperança a la gent també. Hi ha possibilitats de que no vagi tan malament.
I ha possibilitats, vull dir que o sigui, siguem previsors de que l'escenari ja una mica és aquest.
Doncs no sé què dir-te, eh? Pels catalans no sé què dir-te que ens va pitjor, i a la vista està aquest darrer mandat. Dius, no, hem avançat la taula de diàleg, una pantomima, tal, no sé què, avançar en què? Amb els indults? Van a temperar-nos, en fer marxa a passes enrere, no sé què dir-te.
Sí, o sigui, que ens va pitjor tenir una extrema dreta al govern.
El pitjor govern de tots mai és bo.
Ens va millor veure la realitat d'una manera més nítida, no, perquè al final, un govern del PP amb suport o sense de Vox i un govern del PSOE, afectes als catalans, la veritat és que la cosa canvia poc.
No és veritat.
Molt poc.
Jo crec que el pitjor govern sempre és pitjor.
Clar,
molt poc.
Sempre és pitjor.
En què ha millorat la situació dels catalans en aquests darrers... mandats amb en Pedro Sánchez? En què?
Home, una reforma laboral que ha acabat amb la temporalitat, Carles, unes lleis avançadíssimes en qüestions doncs, com en feminisme, com en la llei d'habitatge, és a dir, això amb un govern de PP i Vox
és gestió general estatal, o sigui, la reforma laboral...
Ja, però això sí, també afecta els drets de la ciutadania.
Però el que afecta els drets de la ciutadania és el que et deia abans, per exemple, no? Que se'ns espoli fiscalment cada any 200.000 llocs de treball. Això sí que afecta els drets.
No, però això també passava quan Convergència i Unió passava amb PP i PSOE.
Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor. Tens tota la raó.
Que al final aquí sembla que tot sigui la culpa de l'actual govern d'estat.
Però per això alguns ens trencàvem la cara per capgirar aquesta situació, i bueno, i a poc a poc sembla que almenys anem generant un estat de consciència, que això és un paper que la CUP i vosaltres també, no? O sigui que tothom hem de jugar de vegades un paper de cunya per anar posant elements que cal capgirar sobre la taula a poc i amb paciència, no? I jo ho he dit moltes vegades, jo he après molt de tu i de tothom, no? Bueno, doncs aquest tema és, jo crec que és molt important, i t'haig de dir que no sé, no tinc gens clar, diguem-ne, des del punt de vista del progrés social català, què ens va millor, no, que et dic. Perquè veure el contrapunt clar ens permetrà, espero almenys, veure-ho molt més clar aquí a Catalunya i fer les coses que hem de fer, per fi, aquí a Catalunya, perquè la situació aquesta que travessem és...
I mentrestant, misèria per la gent de les classes treballadores, Carles, així, això em sembla...
Ramon, això, no. Aquesta correlació no, d'allò que fas... és molt discutible, eh?
Una última, que m'agradaria tornar a aterrar la política municipal, però endavant.
Faig el comentari només, sí, més ràpid. Però, bueno, que estem parlant d'un possible escenari on l'extrema dreta pugui estar al govern del Congrés, eh? Això és el que jo crec que ens pot posar les mans al cap. Bueno, el que comentes, que ens pot fer obrir els ulls, pot ser que ens faci com amb el PP a govern, no? Que es torni a reprendre tot aquell sentiment, però estem parlant de l'extrema dreta i les condicions i els drets i les llibertats que actualment tenim, malgrat ens semblin mínimes, ens semblin insuficients i tot, fins i tot el sistema autonomista a mi em fa patir, perquè és possible que també se'l carreguin, és a dir, podem tenir un 155 gratuït aquí i perquè
sí, l'hem tingut, amb el suport del PSOE.
Sí, Carles, però estem parlant d'altres qüestions que s'allargaran en el temps, sí, segons com, la llei Mordassa una altra vegada, no? Tots aquests drets i llibertats...
Què s'han fet?
Hi ha hagut modificació. Jo crec que tots aquests drets i llibertats que, insisteixo, i crec que el Ramon també ho deia, ens semblen mínims i insuficients, encara aniran a menys. I d'aquí el Marco també ho comentava, no? Estem parlant d'aquesta... desinformació, d'aquest populisme, d'aquesta manera de fer, que genera por, crec que és una mica diferent, crec.
Els mestres de la desinformació precisament és el Pedro Sánchez, no? que diguem, que ens fa tot el que ens fa amb un somriure i com dient, oh, ara les coses van millor. Però realment la democràcia no regeix a Catalunya. Tenim un estatut que no hem votat, els presidents que proposem se'ns d'allò, mm-hmm. I l'espoli, doncs el paga i calla, es manté exactament igual. Hi ha importantíssimes conseqüències socials a Catalunya. Jo crec que n'hem de ser conscients i, per tant, doncs, un hipotètic resultat d'aquesta direcció, perdona, Albert, potser ens ho farà més visible.
Sí. Tindrem temps de parlar de política, en aquest cas, nacional, que ens ocuparà. Simplement, volia tornar a aterrar la política municipal en el sentit de que aquest dissabte, ja ho hem dit, hi ha el ple de Constitució de l'Ajuntament, s'investirà un nou alcalde, no hi ha dubte que serà Josep Maria Vallès. El que no sabem encara al 100%, tot i que podem intuir, és si ho serà en primera volta o en segona volta, no? És a dir, en majoria absoluta o en majoria simple. A dia d'avui, aquí ja us ho dirigeixo gairebé, preguntar a la Gemma i al Carles, que són els més directes afectats, hi haurà algun tipus d'acord, encara que no sigui un acord de govern, però un acord d'investidura per tenir 13 vots i no tenir-ne 9, o ara mateix no estem en aquest escenari? Va.
Ara mateix no estem en aquest escenari, no? Sí que hi ha converses, no? Estem parlant i estem una mica mirant, posant damunt de la taula quines són les qüestions i les temàtiques de la ciutat, però no hi ha acord. Actualment no hi ha acord. I ja ho vam traslladar, que a més nosaltres no teníem pressa, la situació, no? I els resultats no són els que ens esperàvem, no és el que ni les enquestes donaven, ni la voluntat que teníem, ni la il·lusió que hi havíem posat. Estem passant, diguéssim, un dol, no? Una situació d'analitzar què és el que ens ha passat, com vam fer la campanya o com no, què és el que ha passat amb aquests 4 anys de mandat, cap on hem anat, etcètera, i doncs, tot això ens requereix de temps. I d'aquí, doncs, que ara per ara estem analitzant-nos internament i, bueno, sí, amb converses amb Junts, com s'ha fet públic, no hi ha cap secret amagat ni res, però no hi haurà acord.
Molt bé.
En aquest dissabte, almenys. No ho sé.
No, aviam, aquí del que es tracta és, una vegada vistos els resultats electorals, què és el que podem posar sobre la taula que serveixi millor l'interès general. I això és l'única compte. Tot el que més és accessori. Llavors, el que tenim és una situació amb la qual es pot plantejar, doncs, un govern que Junts, doncs, tingui altres companys de viatge, i això té pros i contres, no? Des de tots els punts de vista, no? Els pros més evidents és que tens un govern, diguem-ne, que en principi haurà d'invertir menys temps, la qual cosa no vol dir menys esforç ni menys intenció, amb que les aprovacions importants puguin tirar endavant, no? I per tant es podria sospitar que aquest govern podria ser una miqueta més àgil, no? I els contres és de que, bueno, de que governar en coalició pot comportar algun petit inconvenient i tot això, però bueno, tot és solventable, no? I amb aquesta línia estem, no? Nosaltres el que hem volgut és no només mantenir, ja sé que això probablement els aquí presents segurament ho matisarien, no? Però que sempre hem mirat de ser un partit o un grup municipal que tingués clarament una vocació molt col·laborativa, no? Des del criteri molt clar de que ningú ho sap tot, tothom podem aportar, que les regidores i els regidors que estan a l'oposició també estan per servir la ciutadania i que, per tant, les propostes, vinguin d'on vinguin, si són interessants, han de poder tirar endavant, no? I, per tant, el criteri de base és aquest, no? I per acabar, doncs, nosaltres el que sí que entenem és que hem de fer tot el possible perquè Sant Cugat gaudeixi del millor govern possible, no? Des del primer dia, no? I des d'aquest punt de vista sí que, clar, la perspectiva dels calendaris, no?, que deia la Gemma, potser és una mica, bueno, nosaltres creiem que, home, que paga la pena, doncs, mirar d'arrencar amb les coses en marxa sense provisionalitats. Hi ha unes idees molt clares des del primer dia perquè hi ha coses que són urgents i que les hem de tirar endavant des d'allà. Per exemple, tot el capítol pressupostari, al setembre hem de tenir un pressupost tancat, més o menys tancat, per poder encetar la dinàmica d'aprovació inicial al mes d'octubre, pressupost i ordenances, vull dir, no? Per tant, clar, ens hem de posar a treballar ja i molt a tope, no? Bueno, llavors això és una mica el que estem dirimint, jo crec que amb molt bon to, amb un clima molt constructiu, es pot col·laborar sense formar part del mateix govern, o sigui, hi ha moltes opcions,
moltes fórmules,
no? I per tant amb això estem, i jo valoro tot molt positivament, jo crec que és madur, és el que Sant Cugat necessita, que el fet que no hi hagi entesa definitiva o en el calendari d'allò no impedeix que les coses podran tirar igual de bé o que com a consistori no estiguin funcionant i aportant el que la gent necessita, però sí que a ningú se li escapava dient que el raonable era com a mínim que ho plantegéssim, que ho estudiéssim a fons tal com crec que ho estem fent, no?
Molt bé, gràcies. Marco i Ramon.
Sí, nosaltres, a veure, jo entenc que, bueno, és que a més no se'ns escapa les dinàmiques una mica globals, a més hem parlat amb els dos partits, en aquest cas interpel·lats, no?, per aquesta qüestió, i sí, bueno, veiem que hi ha una tendència a parlar-ne i a acordar algun tipus de qüestió. Jo mateix en converses amb Esquerra els vaig dir, jo penso que, tot i poder inclús arribar a entendre la lògica de diàleg, jo crec que d'alguna manera és difícil el plantejament més polític cap enfora de, bueno, s'ha enarborat un tripartit alternatiu, un govern alternatiu durant 4 anys als anys de govern, doncs, de Convergència, del PDeCAT i al final del que diguem-ne és ara Junts, que s'entri ara i després pugui tornar-se a donar una tessitura d'una altra possible alternativa, doncs pot ser algo difícil d'entendre, no? Evidentment, al final la política local, ho estem veient a tort i dret, segurament s'ha desfigurat de les lògiques més clàssiques o de les essències pròpies dels partits. Hi ha pactes, el PSC està pactant a banda i banda, diguem-ne, a diputacions, a alcaldies, governs i tal, i banda dic, doncs, amb Junts, amb Esquerra, amb altres partits. Vull dir que està una mica tot una mica en modo Macedònia, no? I a banda d'això, per nosaltres la preocupació, i en reunions de fet amb el Josep Maria Vallès, que previsiblement serà el futur alcalde, jo mateix li vaig dir, mira, nosaltres hem fet rodes de premsa en dos sentits molt explícits. La primera és, no volem que aquesta ciutat retrocedeixi en drets, i per nosaltres això no és només una qüestió de comunicar-ho a la premsa, sinó també de parlar-ho directament amb els implicats, per dir que és una cosa que per nosaltres és sensible. Nosaltres hem estat al govern, sabem com funciona l'Ajuntament, i per tant entenem que són molt útils a nivell d'oposició, tant per no retrocedir com per ser propositius i constructius quan calgui, no? I una altra cosa que també comentàvem és que, i jo sé que el Carles sempre tendeix molt la mà i en aquest sentit és molt cordial políticament parlant, no? Però jo sí que faig una lectura, nosaltres fem una lectura, que la llista de Junts d'enguany, d'aquestes eleccions, doncs és prou conservadora, i això a nosaltres doncs es fa a cert temor en relació a les polítiques que es puguin desplegar al municipi. Bueno, clar, però això ho veurem. Nosaltres posem l'alerta una mica, i en aquest sentit, bueno, doncs tocarà veure. Per tant, per això nosaltres passa per davant, independentment dels acords que es puguin dar-hi després, no? Al final, el partit gran que porta el lideratge del govern no serà Junts, i nosaltres una mica, diguem-ne, ja hem posat sobre la taula quines són les nostres principals preocupacions.
Molt bé. Ramon?
Sí, bueno, nosaltres, bé, em fa, no sé si gràcia o com m'encurioseix, no?, que deia el Carles això de nosaltres volem parlar amb tothom, avançar, no et vull citar directament perquè no sé com ho has dit, però no, l'important és que avanci la ciutat, totes les propostes seran benvingudes. Crec que Josep Maria Vallès s'ha reunit amb tothom menys amb nosaltres encara.
Tenim
hora, sí, el divendres a les 7 de la tarda, una miqueta abans del ple d'investidura gairebé, no? Com per vull dir que em sembla una mica estrany, no?, que es parli amb tothom. No sé si s'ha parlat amb Vox o no, però en tot cas, bueno, la situació aquesta, no? Nosaltres sí, estem disposats, evidentment, a mantenir aquesta cordialitat i a buscar allò. Jo sempre ho he dit, que a mi la idea aquesta dels dos models, no?, del model de les esquerres o del model de les dretes, no ho comparteixo. Crec que el que cal és parlar de quina és la visió, no?, i a on vols portar el Sant Cugat, no?, en els propers anys. Aquí sí que crec que hi ha elements ideològics que són importants, no?, però que no és un model o l'altre, sinó que és un element que es pot avançar en unes qüestions o en unes altres, no? I en aquí nosaltres hi volem ser, és a dir, en la definició de cap a on va el Sant Cugat i no del futur, i com ha de ser la nostra ciutat a la propera dècada, com gestionem el creixement, com gestionem totes aquestes qüestions. Creiem que és important que això no es faci només des d'una visió ideològica, no?, concreta, i per tant creiem, i així ho hem traslladat a Esquerra Republicana quan ens hem reunit i tal, que això, aquesta incidència, no?, ideològica també, però no només ideològica, també de vivències i d'experiències en com ha de ser o cap on hem de portar Sant Cugat, crec que és important fer-la en sinergia, no?, totes les forces progressistes que compartim certa visió. I per això, pues, deia, no?, el que l'hem traslladat a Esquerra Republicana, que no ens sembla gaire bona idea que entrar a govern. Entenem que estan en un procés de reflexió, que ja veuran com els hi va, però crec que són molt més útils, no?, definint en aquest projecte d'una forma conjunta, i per tant que Junts no tingui només els 4 vots que li fan la majoria, sinó que en tingui 11, no?, per poder avançar encara més i d'una manera molt més àmplia en segons quines qüestions. Bueno, nosaltres estem aquí, en tot cas farem, no?, de com deia també el Marco, no?, pues de vigilar, no?, molt, i de defensar i de garantir que aquells avanços que hi ha hagut aquells últims 4 anys, pues el govern actual els mantingui, i és el nostre objectiu, no?
Molt bé, moltes gràcies. Ens queden Volies afegir alguna cosa?
Sí, 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 fes. Bueno, una mica en continuació del que diu el Ramon, nosaltres com a Esquerra estem parlant amb Junts, també, ja sabeu que el portaveu s'ha posat en contacte amb la CUP i amb els comuns justament per donar-li aquesta mirada, el que deies, del front d'esquerres, de veure de quina manera, sobretot, no?, fem aquesta... aquest bloqueig o aquest cordó sanitari també de cara a Vox, i serà una qüestió que haurem de treballar a fons, perquè com dèiem, l'extrema dreta la tenim a l'Ajuntament de Sant Cugat també, i és una qüestió que ens preocupa i ens preocupa molt, i veure de quina manera generem dinàmiques, i per ara doncs estem en converses amb Junts i com dèiem la resta, per almenys iniciar i veure de quina manera es mantenen els contactes, que seran molt importants, és veritat, Ramon, és així. Ai, anava a dir una altra cosa ara. S'ha manat, tira. Sí. Perdó.
Com que no ens quedarà temps de parlar del desnonament del bloc Escaleta, més que res que no podrà parlar tothom, ho deixem parlar la setmana que ve, quan s'hagi produït o no, ja veurem què passa demà, en tot cas, però sí que afegim, hi ha una convocatòria mitja hora abans de l'inici del ple de Constitució. Em sembla que, no sé si ha convocat la CUP, però si més no la CUP s'hi ha afegit, no? Una per denunciar l'entrada de l'extrema dreta a l'Ajuntament, oi, Marco?
Sí, no ho hem convocat nosaltres.
Per això, no estava segur, però sí que us hi heu afegit d'alguna manera, no?
Bueno, per
o hi sereu, si més no. Vaja.
Sí, però bueno, nosaltres això ho entenem, i és una cosa que hem anat parlant amb els comuns quan hem tingut reunió, amb Esquerra, i amb Junts també ho deia, que jo n'havia parlat amb el seu portaveu. Jo crec que és una qüestió d'abordatge general, col·lectiu, comú i comunitari, la qüestió de l'extrema dreta. Vull dir, penso que aquí tothom s'hi ha de sumar, i el màxim nombre de sensibilitats, afegiria quasi que d'espectre ideològic, és important que estigui fent front als discursos d'odi. És que hi ha un discurs que ens vol mal a la societat en general, i penso que és important que sigui un front comú i ampli de tots nivells, institucional també, però a nivell de ciutat i de societat també penso que s'ha de fer-hi front.
Dos coses ràpides.
Molt curtet, que ens queden dos minuts i mig.
A veure, la idea aquesta del front d'esquerres a mi em fa certa gràcia, ja ho he dit. O sigui, això és una simplificació... Perquè Junts, ja ho he dit molts cops, nosaltres, ja sé que se'ns ubica, alguns periodistes ho fan, no? Ho feu, no? No, els de dretes, no? Junts, el PP i Vox, home, pues no. I això, molta gent de Junts, que ve d'on ve, pues, en fi, se n'enriu. Però aquesta qüestió, dius, home, que ens hem de sumar tots al que diu la CUP. Home, i si en parlem una mica? Perquè, és a dir...
No, plantegem com que ho diem nosaltres, que és una preocupació comuna i compartida.
És que això ja en vam parlar fa 15 dies, no? És a dir, això del cordó sanitari, aquestes històries, això realment li fa algun mal a Vox, o més aviat l'ajuda? O més aviat l'ajuda? Jo crec que és un tema que plana, que fa dies que no estem parlant, i en fi, i que bueno, doncs seiem i parlem-ne, però deixem de fer politiqueta
parlar-ne i acordar, i això sobretot ja està.
Jo crec que hem de definir ben bé què vol dir cordó sanitari, perquè jo crec que estarem d'acord. Jo, per exemple, no comparteixo, o almenys tinc molts dubtes en de si fer una concentració el dia del ple a la porta de l'Ajuntament és la millor idea, perquè crec que és el que els dona protagonisme. Hi ha altres qüestions. Jo crec que la qüestió del cordó sanitari és una qüestió que hem de parlar internament. Tots els partits haurem de decidir, i hem de decidir una estratègia de com ho afrontem a nivell institucional, que això no vol dir que hi hagi d'haver una estratègia a nivell cívic, que és el que deia el Marco.
Volies afegir alguna cosa, Gemma? No? Ja està, perfecte.
Bueno, hem de definir també què és extrema dreta, què és acceptable i què no, perquè aquí han passat moltes coses,
Exacte.
O sigui, recordo que molts partits aquí avalaven que vinguessin policies de no sé on a fotre de porros a la gent que estava votant. O sigui, què és extrema dreta, o ser antidemocràtic, què és? Clar, és que parlem de tot.
Molt bé. Ara m'has obert un meló massa gran per afrontar-lo a 30 segons per acabar el debat. Fins aquí la tertúlia del Gall del Monestir. Moltes gràcies a tots quatre per ser aquí una setmana més. I aquest dissabte, recordeu, hi ha el ple de Constitució de l'Ajuntament, i el podreu seguir en directe en streaming, si no podeu ser-hi en persona, a través de la web de Cugat.cat. Els oients, ja ho sabeu, cada dimecres al matí a 9:15 a la 91.5 de la FM i a Cugat.cat, el Gall del Monestir. Molt bon dia a tothom.